a vosaltres.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bon dia. L'escola Jaume Ferran i Clu ha encet aquest divendres la celebració del seu 50è aniversari. Una fita que esperen compartir amb totes aquelles persones des del centre que en algun moment de la història n'han format part. Al llarg d'aquests 50 anys, l'escola ha comptat amb 7 direccions diferents que, juntament amb tot l'equip docent, han vetllat per ajudar a créixer i formar milers de nens i nenes. Emília Cruz, o Emi, com tothom la coneix, va arribar a les Planes l'any 1966, quan tenia 6 anys. Nascuda a Puerto Llano, Ciudad Real, era la petita de 3 germans i poc va tenir a dir quan els pares van decidir venir a Barcelona seguint un dels fills que havia trobat feina aquí, per la por que la família se separés. Des de llavors, la vida de l'Emi no té sentit sense les Planes i és que aquí és on ha passat tota la seva vida. Ha format la seva pròpia família i ha dedicat el seu temps lliure a fer créixer el barri, que, entre altres coses, es caracteritza per tenir un teixit associatiu fort i familiar. A parts iguals, amb motiu del 8M, el Dia Internacional de la Dona, Cugat Mèdia està entrevistant aquesta setmana diverses dones que mouen els barris. Aquesta entrevista, la Emília Cruz, la poden trobar a www.cugat.cat. Una altra entrevista és la que Cugat Mèdia ha fet a Blanca Aguilera, una creadora de contingut especialitzada en divulgació en història i història de l'art. De fet, la seva feina li ha valgut recentment el Premi TikTok 2024, referent en divulgació i cultura. Actualment acumula més de 100.000 seguidors a Instagram i gairebé frega el milió a TikTok. També ha escrit un llibre. En una conversa al magazín Connectats de Ràdio Sant Cugat, Aguilera fa balanç de la seva trajectòria com a creadora de contingut. I el temps no acompanya enguany a Sant Cugat Comerç, que davant la previsió de pluja d'aquest dissabte s'ha vist obligada a tornar a suspendre el Sant Cugat Stocks Market. La iniciativa ja es va haver d'ajornar el passat 22 de febrer pel mateix motiu. L'entitat està valorant la possibilitat que, en cas que finalment no plogui, els comerços puguin treure els estocs al carrer, tot i que sense les carpes. Per fer-ho, però, necessita el permís de l'Ajuntament. Això és tot. Recordin que poden consultar tota l'actualitat informativa de Sant Cugat a www.cugat.cat i que també ens poden seguir a les nostres xarxes socials, al Facebook, a X i a Instagram de Cugat Mèdia. També tenim un servei de WhatsApp amb les últimes hores i les notícies més destacades del dia i a les ones de la ràdio al 91.5 de la FM.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Les novetats del Sant Cugat Shopping Centre.
Sant Cugat Shopping Centre. Troba tot el que busques al millor preu, amb les ofertes en moda, joieria, perfumeria, jocs, complements. Les teves marques preferides t'esperen al Sant Cugat Shopping Centre. Realitza còmodament les teves compres. Oferim més de 2.000 places d'aparcament gratuït per als nostres clients. I si vens amb bicicleta, també disposem d'un espai segur i accessible a l'exterior del centre comercial. Recorda que al Sant Cugat Shopping Centre som dog-friendly i que la teva mascota també hi és benvinguda. I cada dia, de 3:15 a 5:15 de la tarda, reduïm la intensitat de llum i soroll dels locals comercials per a les persones amb més sensibilitat. Gaudeix del Sant Cugat Shopping Centre. T'esperem a Via Augusta 2-14 de Sant Cugat, de 9 del matí a 9 de la nit.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Faves comptades, compta amb el suport de Fair 3 i Servimat.
La facturació electrònica serà pròximament una obligació per a totes les transaccions entre empreses i professionals. Amb la implantació de l'e-factura i l'adaptació dels programes de facturació a Verifactu, el sector empresarial haurà de fer front a una transformació digital que genera dubtes i inquietuds. Per entendre millor com i quan afectarà aquesta nova normativa, avui hem convidat a Lluís Basart, que és professor del Màster de Fiscalitat de la UOC, advocat i soci d'Auren. Lluís, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Avui parlem d'un tema que segurament els afectats, que són molts, que pràcticament són la majoria d'entitats, exceptuant les persones físiques, no? Sembla una mica enrevessat, pot semblar complicat, però intentarem posar una mica de llum a tota aquesta foscor, no? Perquè la gent tingui clar de què va i com ho haurà de fer. D'entrada, ens agradaria saber per què s'implantarà l'obligació d'aquesta factura electrònica en les transaccions entre empreses i professionals.
Sí, d'acord. Intentarem, com deies, posar una miqueta de llum, no? És un tema que està creant molt neguit. És veritat que quan parles amb diferents persones que fan activitats econòmiques, empreses, professionals, no? Doncs sempre diuen, bueno, això què és? Com m'afecta? Quan? Sobretot quan m'afecta, no? Potser la gran pregunta que avui també intentarem resoldre i deixar clar, i malauradament hi ha un punt d'incertesa, però ho intentarem aclarir al màxim, és quan m'afectarà tot això, no? Dius, per què? Perquè d'alguna manera hi ha una inquietud a nivell estatal i a nivell de la Unió Europea de digitalitzar tot el teixit productiu, el teixit empresarial, professional del país, no? Aleshores, un dels objectius, el perquè d'implementar totes aquestes mesures que ara comentarem, és la digitalització de les pimes. També és veritat que una factura en paper, per exemple, quan tens una factura en paper, és fàcilment manipulable. Per tant, una factura electrònica, amb els requisits que la llei i que el reglament preveuen, fa que sigui inalterable, que la seva traçabilitat sigui molt clara, que sigui impossible, diguem-ne, de falsificar. És a dir, augmentarà per un costat la digitalització, augmentarà la seguretat, diguem, en les transaccions, no serà possible adulterar o falsificar una factura, d'acord? Tot això està, com us deia, en el marc de l'harmonització de la Unió Europea amb el que en diu el programa Vida, ¿vale?, que és l'IVA a l'era digital, no?, que l'horitzó d'aquest programa és l'any 2030, vull dir que anem caminant cap allà, es pretén que tots els països de la UE estiguin harmonitzats, quan menys, amb el tema de l'IVA. I la factura electrònica és un tema que ve de la factura de l'IVA, no? Això vol dir que, bueno, que tots faran servir els mateixos patrons. Evidentment, el que no podem deixar de pensar o de tenir en compte és que això també augmentarà el control tributari. Això serà, bueno, és una eina per la lluita contra el frau fiscal. Per què? Pues perquè en temps real, qui faci una factura, pràcticament Hisenda, la tindrà en una plataforma pública on podrà consultar-la. Per tant, digitalització del teixit empresarial, sí. Més control tributari, també. Costos, bueno, és una altra preocupació. Bueno, això què em costarà? És a dir, hauré d'adaptar el meu sistema informàtic, el meu programa de facturació, i això em costarà diners? Pues, malauradament, sí. Aquí ja sabem moltes vegades que les millores o les normes que preveu les lleis les acaben pagant els contribuents, no?, d'una manera o altra. Els més petits, veurem, bueno, ja comentarem que tenen algunes solucions, els més petits, perquè els costos siguin mínims.
Parlem de terminis. Quan està previst que aquesta mesura entri en vigor?
Bueno, aquesta és una, jo crec que és una de les principals qüestions a data d'avui, val? Probablement del que avui direm, doncs, és la més important. Jo el que us diria és, hem de distingir dos blocs, val? Perquè quan es parla de factura electrònica es posa tot en una bossa, en un sac. Realment hi ha dos blocs i venen de dues lleis diferents. A més, una ve del Ministeri d'Hisenda i l'altra ve del Ministeri d'Economia. Quins són aquests dos blocs? Doncs, bueno, conceptualment, un és, haurem d'adaptar els sistemes i els programes de facturació. El que és el software s'haurà de certificar, val? Això ve de la llei de prevenció i lluita contra el frau, que aquesta llei ja és de l'any 2021. L'any 23 va haver un reglament que la desenvolupava en aquests aspectes, i l'any 24, a finals del 24, hi ha hagut una ordre ministerial que també regula les especificacions tècniques que els programes de facturació hauran de tenir. És veritat que la llei, com el seu nom ja indica, que pretén lluitar contra el frau, el que pretén és, per exemple, evitar que es facin servir programes de doble ús, no? Sobretot a vegades amb determinats sectors i amb programes que permeten, diguem, facturar i declarar, discernir què es declara i què no. Això és el que la llei pretén, que amb tota aquesta adaptació del sistema informàtic això sigui impossible. I si algú ho fa, doncs, també es preveuen importants sancions, no? Per tant, d'alguna manera, hem d'adaptar els sistemes informàtics i em preguntareu, no? Bueno, ens preguntem quan, no? Això és demà, és passat demà, és d'aquí un any. Bueno, ara els terminis que hi ha sobre la taula tenen un punt d'incertesa, perquè jo us podria parlar, i ho haureu llegit segurament a la premsa, els últims mesos, que hi ha una data que és l'1 de juliol del 25. Val? Aquesta data, que ara mateix per llei és la que tocaria tenir doncs, tots els sistemes informàtics adaptats, serà impossible de complir. Per què? Perquè l'ordre ministerial, per l'altra banda, diu que els comercialitzadors i venedors de software no? Tenen fins, per un càlcul matemàtic que estableix l'ordre ministerial, tenen fins al 29 de juliol. D'entrada veiem que hi ha aquí una cosa que no lliga, no?
Un decalatge.
Un decalatge, exacte. Sí. Com pot ser que els que tenen que subministrar-te la solució tinguin més termini que tu, que estaries obligat. Per tant, si anem a l'altre bloc, que és l'emissió de factura electrònica, val? Una cosa és adaptar els sistemes, els programes, altres emetre la factura en format electrònic. Aquí hi ha una llei, que és la llei Crea i Crece, que es coneix col·loquialment, també va regular moltes altres coses, incentius per emprenedors i tal, que és de l'any 22, i encara no s'ha aprovat el reglament. Ja fa temps que es diu que s'ha d'aprovar, està a punt d'aprovar-se, però encara no s'ha aprovat. Pensem que això s'aprovarà d'una forma bastant imminent. Però pensem que aquest reglament mourà, diguem, les dates que abans us deia de l'1 de juliol cap a l'1 de gener del 26 pels subjectes passius de l'impost de societats per empreses i a l'1 de juliol del 26 per persones físiques, renta, que facin activitats econòmiques. Val? Per tant, ara mateix, unes dates que no estan encara aprovades, però que estan a punt d'aprovar-se, segurament, i és, almenys és el que es diu i el que comenta Hisenda, segurament l'horitzó serà aquest 1 de gener del 26 per empreses, 1 de juliol del 26 per persones físiques que exerceixin activitats econòmiques. Val? Aleshores, bueno, tot això veieu que està encara pendent de concretar. I em diré, bueno, podem pensar, falta molt temps, d'aquí al 26...
No falta tant,
Exacte, perquè exacte, tot el teixit PIME de Catalunya, per exemple, doncs són moltes petites empreses. De fet, és la majoria de les empreses, evidentment, és teixit PIME, no? Més del 80%. Clar, adaptar tot això a les empreses que proveeixen serveis informàtics diuen que no, si esperem a l'últim moment no tindrem temps, o sigui, no hi serem a temps, no? Aleshores, això per un costat. I... En quant a termini, la factura electrònica, aquí tenim una mica més de termini, el que és la factura electrònica en si mateixa, perquè per les empreses que facturen més de 8 milions, la llei estableix 12 mesos des de que s'aprovi el reglament que encara no s'ha aprovat. Per tant, tenim una data que fluctua, si s'aprovés avui, doncs, bueno, seria un any des d'avui. Això les que facturen més de 8 milions. I 24 mesos, dos anys, per les que facturen menys de 8 milions d'euros. Val? Per tant, són dos anys. Tornem a pensar, bueno, si avui estic a 7 de març, doncs, bueno, fins al 7 de març del 2026 o fins al 7 de març del 2027, queda molt de temps. Com dèiem, doncs, bueno, des del punt de vista de feinada que això suposa d'adaptar els sistemes, no queda tant temps.
Per tant, tenim un horitzó, però un horitzó que falta doncs, concretar exactament en funció de com es vagin avançant en aquestes fases, no? Que entenem que hi haurà diferents fases per posar tot això en marxa.
Sí, correcte. Hi haurà diferents fases, que una mica és les que comentàvem ara, no? És a dir, hi haurà uns terminis que estan, això, estan acabant de fixar, però que això farà que aquest any, aquests dos anys, no? Aquest 1 de gener del 26 o aquest 1 de gener de juliol del 26, doncs siguin importants, i mentrestant, tots els comercialitzadors doncs, hauran de subministrar als seus clients els sistemes informàtics i implementar-ho, no? Amb aquests terminis que ara dèiem. Això comportarà, insisteixo, temps, no? Almenys les persones que treballen amb TI insisteixen molt en que sembla que falta molt temps, però en realitat hi ha molta feina a fer, hi ha molts clients a atendre, afortunadament per ells, no? I això comportarà temps, no? Jo quasi recomanaria que, bueno, segurament més d'un, potser dels que està escoltant, doncs ja té el seu proveïdor informàtic que pregunti, que li pregunti, escolta, això de la facturació electrònica, de l'adaptació de sistemes, com ho farem, no?, i què suposarà, no?, a nivell estrictament tècnic.
Et preguntaré per una qüestió que segurament algú que estigui escoltant es pot fer, i abans te la demanava. El kit electrònic, aquest que tant se'n parla últimament, sobretot autònoms i... té alguna cosa a veure amb això?
Sí, perquè estem parlant tota l'estona d'una de les avantatges, una de les finalitats és la transformació digital, no?, la digitalització del teixit empresarial, en aquest cas, doncs, a Catalunya, no? Aleshores, el kit digital, la factura electrònica, no? El kit digital, d'alguna manera, bueno, sabem que està finançat per fons europeus, no?, de Next Generation, i suposa, doncs, una adaptació, una transformació digital, sobretot per aquells més petits. Per tant, poden disposar d'un ordinador, poden disposar de consultoria, i, per exemple, dintre d'aquesta consultoria, a mi em consta dintre el kit digital, que també es pot contractar, diguem-ne, amb la subvenció europea, la consultoria per implementar en el teu ordinador, en el teu sistema informàtic, la facturació electrònica. O sigui que sí que té a veure, sí.
Els requisits tècnics que hauran de complir les empreses per adaptar-se a aquesta nova normativa, quins són?
Sí, requisits tècnics, bueno, venen especificats en l'ordre ministerial que us comentava abans, i d'alguna manera Sintèticament, el que suposa és haurem d'entrar al sistema perquè sigui capaç de pujar les factures que emetem en una plataforma, pot ser pública o privada, després bueno, podem parlar del Verifacto, que és la solució pública, val? I igualment, quan jo arribo una factura, heu de ser capaç de descarregar-la, de baixar-la de la plataforma digital a la que la posarà pues, el meu client. Val? Per tant, el sistema informàtic, sense entrar en detalls tècnics ara, no, haurà de ser capaç de comunicar-se amb aquestes plataformes, val? Hi ha molts sistemes de comunicació, però doncs, aquestes plataformes tenen diferents sistemes, haurà d'adaptar-me a un dels sistemes diguem, tecnològics que hi ha per comunicar-me i poder pues, enviar factures a través de la plataforma i descarregar factures a través de la plataforma, a la vegada que, evidentment, emetre les factures que emeti en format electrònic.
Les empreses que ja estiguin utilitzant la facturació electrònica hauran de fer alguna adaptació, algun canvi?
Bueno, algun canvi potser sí, però bàsicament no. Els que estan ja emetent factures electròniques, recordem que des del 2015 aquelles empreses o persones físiques que contracten amb administració pública ja estan obligades a facturar electrònicament, a emetre el que és la factura, no en format paper, val? Formar paper vol dir, si jo envio una factura en PDF, és en paper, per entendre'ns, vull dir, no és digital, eh? Enviar-la en PDF per e-mail. Doncs, els que ja estan contactant amb l'administració pública doncs ja tenen el sistema adaptat i potser hauran de fer petits ajustos. És veritat que també que les empreses grans ja utilitzen la factura electrònica d'una forma voluntària, no? Segurament la utilitzen amb uns requisits tècnics determinats que hauran de verificar si s'adiuen amb els que ara pues, preveu la normativa que estem comentant.
Parlem del que ens comentaves abans, del sistema Verifacto. En què consisteix i per què és necessari adaptar els programes de facturació?
Sí. Bueno, com dèiem, tot això s'haurà pues, de comunicar amb unes plataformes digitals que poden ser privades, d'acord, o poden ser públiques. El que és cert és que si utilitzo una plataforma privada com a empresa, com a professional que estigui facturant, hauré de tenir adaptat el meu sistema perquè més enllà de la plataforma privada, comuniqui la mateixa informació que comunica la plataforma privada a una plataforma pública. Val? Allò que dèiem del control tributari. Sempre voldrà tenir en tot moment informació de tot, no? Aleshores, el Verifacto és una solució pública que hem d'estar desenvolupant, encara no està, diguem, a l'abast, no? S'estan fent proves. I aquesta solució pública suposarà, diguem-ne, pues això, que ja és una plataforma pública. És a dir, aquí els informàtics ens diuen, ens aconsellen, bueno, el Verifacto sembla ser una eina bastant interessant, bastant bona, està bastant bé, senzilla, senzilla d'ús, no?, i senzilla de manteniment, perquè a més el manteniment, evidentment, pues, bueno, tu tens que tenir el teu sistema adaptat, però ho fa Hisenda, i bueno, sembla que recomanen bastant per evitar tenir que comunicar doblement a la plataforma privada i pública, pues que es faci servir el Verifacto. Per tant, en síntesi, és una solució pública, una plataforma que podrà servir pues, per estar adaptat als requisits que mana la llei.
Concretem, jo crec que de passada ho hem especificat abans, però quines són les empreses que estaran obligades a utilitzar aquest...
Tenen que adaptar-se i tot això, no? Bueno, en principi, es fa servir la terminologia anglesa, tot el que siguin transaccions business to business, això vol dir totes les transaccions fetes entre operadors econòmics, això vol dir empreses, persones físiques que exerceixin activitat empresarial, activitat professional, fundacions, associacions, val? Tots els operadors econòmics, siguin amb afany de lucre o sense, com dèiem, no? També fundacions i associacions, hauran d'adaptar el seu sistema, amb algunes excepcions, val? Adaptar el seu sistema i, per tant, doncs, bueno, fer el necessari perquè això sigui així, no? Aleshores, quines són les excepcions? Que potser és important dir-ho, no? Tenim que seguir distingint els dos blocs, eh? Perquè a vegades tendeix a barrejar, no, és adaptació del sistema informàtic, programa informàtic i factura electrònica, val? Quan parlem de factura electrònica, els comerços més petits, les botigues, no? El comerç minorista, que emet tíquets, el que és la factura simplificada, que és el tíquet sí. Que no porta cap identificació del destinatari, ni el nom ni el NIF, el simple tíquet, no hauran de fer-ho en format electrònic. Val? Aquestes estan eximides, exemptes, de fer factura electrònica. Val? És veritat que hi ha uns tíquets o factures simplificades que se'n diuen qualificades, que és aquelles en què porten el nom i el NIF. Jo, per exemple, si soc un professional i vull comprar alguna cosa en una botiga i el que compro és material informàtic per a la meva activitat, jo voldré que em posin el nom i el NIF perquè si no, Hisenda em dirà que aquell tíquet, aquell IVA, per exemple, o aquella despesa no és deduïble. Per tant, les que posin nom i NIF sí que s'han d'emetre electrònicament. Aquells tíquets, factures simplificades, sí. Les que no, no. Per altra banda, programes, això és important, eh? Això és molt important perquè s'haurà de valorar, eh? I això s'ha de valorar d'una forma important. Qui està obligat a adaptar-se, a adaptar el programa, no? El programa informàtic, als requisits que mana la llei? Bueno, en principi, aquells que estiguin al SI, que seran les empreses més grans, no les petites, no cal que l'adaptin, perquè com que estan al SI, ja reneixen els requisits tècnics, diguem-ne, que hi ha gent de vol, per dir-ho així, no? Aleshores, clar, com sempre, qui més afecta? Doncs afecta a les pimes, a tot el teixit empresarial, pime. Val? Petits comerciants, petites empreses, professionals. Per què? Perquè aquests normalment no estan al sí, perquè no facturen més de 6 milions d'euros anuals. Per tant, aquests sí que s'han d'adaptar. I on s'han de decidir? Hauran de decidir si entren al sí i eviten adaptar el programa, i on l'hauran d'adaptar per poder treballar amb el sí. Això suposarà declaracions mensuals i no trimestrals. Bueno, aquí s'haurà de fer una valoració, val? Per tant, s'ha de veure què és més convenient, perquè és veritat que els que estan al sí, o els que estiguin al sí, no, a futur doncs no hauran de, podran obviar tot això de l'adaptació als sistemes informàtics.
Segur que més d'una persona que ens estigui escoltant estarà pensant, bé, i ara com ho faig, eh? Com he de preparar, com he de fer tot això per adaptar la meva empresa a tots aquests canvis. Quin seria el primer pas?
Sí, bueno, el primer pas jo crec que és assessorar-se una mica, informar-se de quins són els requisits tècnics, sobretot, és a dir, cadascú pot tenir el seu sistema informàtic, alguns el tenen de forma molt rudimentària, diguem, altres el tenen més desenvolupat, per tant, seria bo consultar amb el seu proveïdor habitual de serveis, de serveis informàtics, doncs, que aquests segurament hi han mirat els requisits tècnics, no?, que us deia abans, doncs, bueno, hauran de mirar una mica de dir, bueno, a veure com ho tinc molt malament, ho tinc molt bé, s'ha de fer molta feina per adaptar-ho o no, no? Per tant, això és un dels primers punts, val? Clar, això comportarà uns costos, no? Comportarà uns costos i per això, diguem-ne, la solució pública del Verifacto pot avertir una mica aquests costos, val?, d'adaptació. I si pensem una mica en els més petits, no?, que són els més perjudicats, perquè clar, són els que menys ingressos tenen, els que més tenen, bueno, i qualsevol cost doncs, compta, no?, amb la seva activitat, els més petits, diguem-ne, sí dir-vos que Hisenda està preparant una solució pública a través del portal web d'Hisenda, on aquelles empreses o professionals que emetin menys de 100 factures l'any, això no és massa, però una activitat normal, per tant, no tots ho podran fer, però aquells petitets que emetin no més de 100 factures l'any podran dur o complir les seves obligacions a través del portal web d'Hisenda sense cap cost. Sense cap cost, diem, econòmic per tenir que adaptar-se.
Per tant, també entenem que hi haurà ajudes, que hi haurà algunes subvencions, no?, per fer tot aquest trànsit, sí, o no aquesta adaptació.
Sí, no està clar. Aquest és un dels temes que es pregunten molt. Ara mateix no, ara tenim el kit digital, com bé deies
sí.
abans, no? Això és una petita ajuda, no?
Sí.
Una petita ajuda, tampoc és molt significativa, però bueno, és una ajuda. I llavors s'espera i es suposa, però insisteixo, s'espera i es suposa, perquè ara mateix no hi ha res, ni gent està dient res, ni el govern està dient res de que hi haurà ajudes, ni promet ajudes, però suposa que amb càrrec als fons europeus Next Generation podria haver ajudes per ajudar a fer aquesta transformació digital. Si no, com sempre, al final, qui acaba suportant els costos pues, és el teixit empresarial o professional. És veritat que si ho poses a les dues parts de la balança, això té avantatges, no? No tots són inconvenients, no? Inconvenients són els costos, òbviament, no? Però els avantatges és que d'alguna manera hauré de posar ordre, hauré de sistematitzar els meus processos, ordenaré una mica la meva empresa, hi ha qui no li cal, hi ha qui li anirà molt bé perquè li cal, sobretot les més petites, hauran de posar una mica d'ordre amb els seus processos de facturació, cosa que, i per tant, pues, fer aquesta transformació digital, cosa que, evidentment, pues, serà beneficiós per l'empresa i, d'alguna manera, si s'automatitza una mica més els processos, suposarà a mig termini o a curt termini, un estalvi.
Uh-huh. Ens hem deixat alguna cosa important?
Bueno, penso que bueno, és un tema que podíem estar parlant tot el matí, eh? Però ho he intentat sintetitzar i jo crec que no, que hem parlat més o menys de tot el...
Però sobretot aquestes dates que teníem a l'horitzó, que no es perdin de vista, que la gent es posi les piles, que sí. no s'encanti, no? Perquè Exacte. El temps passa molt ràpid i això és una cosa, diguem que, feixuga de transitar fins que s'arribi a consolidar aquesta transformació.
Correcte.
Si hi hagués alguna novetat, doncs tenim les portes del Faves Comptades obertes per continuar actualitzant tota aquesta informació.
D'acord, doncs moltes gràcies.
Gràcies a Lluís Besart, que és professor del màster de Fiscalitat de la UOC, advocat i soci d'Auren. Gràcies i molt bon dia.
Bon dia.
Construccions Fer 3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer 3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més, en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats, fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Un, dos, tres, quatre, cinc. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
Dimarts, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
Agafar les seves bicis i animar-los. Ja estan a punt per descobrir-ho tot. A Occident, esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de salut perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
Hola, què tal? Benvinguts de nou al Jazz Club.
Tota l'actualitat, entrevistes, agenda de concerts i molta música. Cada setmana, al Jazz Club amb Susana Carmona. Des de la Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa. Diumenge, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Les portes d'un cap de setmana que segur voldrem aprofitar al màxim, tot i les previsions de pluja, però escolteu, que ara és el moment de repassar cartellera, estrenes i després sèries, que ens aniran molt bé si ens hem de quedar tancadets a casa. Per fer-ho, com sempre, ens acompanyem de l'Alba Triador. Molt bon dia.
Molt bon dia, Carme.
I el nostre col·laborador Dimitar Draganov. Molt bon dia, Dimitar.
Molt bon dia.
Avui ens portarà sèrie o pel·lícula?
Les dues.
Les dues coses.
Les dues coses, sí.
Molt bé, a veure si podem aprofitar, com dèiem, el cap de setmana. Anem molt ràpidament amb les estrenes, Alba?
I tan ràpid, perquè només n'hi ha una, Carme, no pateixis.
Vaja!
Que avui ho farem curt. Ho farem curt perquè no hi ha molta varietat. Aquest divendres, els cinèfils de Sant Cugat podran gaudir de Mikey 17. És la nova pel·li del premiat director Bong Joon-ho. Et sona, Carme?
No.
Com a director?
No.
Segur que et sona una mica més si et dic que és conegut per ser director de Paràsitos.
Sí, tant.
La gran guanyadora dels Òscar a millor pel·lícula de l'any 2019.
Sí.
La vas veure?
Sí.
Tu, Dimitar?
Jo sí.
Jo sí. Dues vegades. Mira, dues vegades.
Has repetit i tot.
Sí, sí.
Doncs a veure com entoma aquest nou repte, perquè en aquest cas és l'adaptació d'un llibre. De fet, el llibre es diu Mikey 7, en lloc de 17. És de l'Edward Ashton, es va publicar no fa massa, el 2022. I a través d'aquesta història, la pel·lícula explorarà temes molt diversos, des de la supervivència a la identitat, a través d'una narrativa que combina la ciència-ficció amb l'humor negre típic del director sud-coreà.
Sí.
És així. Abans d'entrar en matèria, us deixo un tastet de com sona el film.
Val.
I us explico una mica quina és la sinopsis.
Vinga.
Nada me iba bien, así que decidí dejar la Tierra.
¿Quieres ser prescindible? ¿Ha leído la documentación?
Sí. Debería haberla leído.
Eso es, Mickey. Coge aire, llena los pulmones. Imagina que hay un virus desconocido en el aire y que estás
tragando todas las partículas microscópicas que flotan alrededor.
Todos los virus.
Muy bien.
Sí que havia un virus desconocido en el aire. Uno letal.
Us heu pogut fer una mica una idea, o potser us ha desconcertat el tràiler, ara us explico de què va. A la història segueix en Mikey Barnes, que està interpretat per en Robert Pattinson. Alguns els sonarà per Batman, a l'última entrega, que va estar doncs, bastant meravellós, podríem dir, i d'altres per Crepúsculo, que també té el seu públic. Doncs bé, en Mikey és un clon que està dissenyat per ser reemplaçable, per dir-ho d'alguna manera. És a dir, que quan mor, doncs en desperten un altre i Santes Pasqües.
Allò d'usar i tirar, no?
Tal qual, o sigui, fer servir i, i llançar. Total, que en aquest cas ha de fer una missió de colonització d'un planeta que es diu Niflheim. Què passa? Doncs que cada vegada que el Mikey es mor, es crema una nova versió d'ell mateix, fins que arriba un dia que hi ha un error que què provoca? Doncs que donen el Mikey per mort, desperten un altre clon, i hi ha dues versions del mateix personatge que coexisteixen.
No es maten entre ells?
Clar, aquí genera situacions caòtiques, però també reflexions que són profundes sobre la vida i la mort, no? Quan els dos personatges es troben cara a cara, que és la mateixa identitat, per dir-ho...
Han de vivir junts?
Sí, es troben. Perquè com que un l'havien donat per mort i aixequen l'altre, hi ha un punt que es troben el Mikey 16 i el Mikey 17, per entendre'ns. Aleshores, quin és el Mikey real i quin no? Qui mereix viure i qui no? Perquè només hi pot haver un Mikey. Bé, ens permet, a través de la ciència-ficció i aquest prisma doncs, una mica inventat, reflexionar sobre diversos temes doncs, que potser, com ens passava amb els grans escriptors de ciència-ficció i fantasia del segle passat, no estan tan lluny de la realitat, no? Com George Orwell o Úrsula K. Le
Guin. O com Isaac Asimov.
O Isaac Asimov, sí. Exacte, amb la Fundació i sí. Moltes altres obres, i tant. Jo crec que aquí el Bong Joon-ho utilitza aquesta premissa per explorar temes com l'explotació laboral. No? Perquè al final aquests clons són utilitzats per fer aquelles feines que les persones no poden fer, perquè es moren, bàsicament. Les condicions de treball modernes. I ho fa doncs, amb aquesta manera de fer que té el director sud-coreà, presentant-nos un relat que és divertit i que té humor negre, però que al final ens fa pensar i que ens fa reflexionar què està bé, què està malament i què d'allò que podem portar al nostre dia a dia doncs potser no està tan bé com em semblava. Jo crec que és una bona pel·lícula, sí. Fins i tot per aquells que no els hi agradi molt la ciència-ficció. Jo tinc el llibre a casa, encara no l'he llegit, l'ha llegit la meva parella, però m'ha dit que està bé, que la premissa està bé.
Jo, d'entrada, definit com a gènere de ciència-ficció, ja saps que...
Que no et crida l'atenció.
No. Però sabent que és el director de Paràsitos, que és una pel·lícula que sí que he vist i que em va agradar, sí que aniria a veure-la.
És un reclam, que hi hagi el Bong Joon-ho. Mira, no hi ha més estrenes, però aprofito per dir-vos que Yelmo i el Cine Sant Cugat han recuperat en hora, que ha sigut l'última pel·lícula del Sean Baker que va ser distingit amb la Palma d'Or, que es considera la Pretty Woman del segle XXI, i que aquest diumenge li van donar... Va ser la gran guanyadora de la gala dels Oscars. Sí. La pel·lícula estava nominada en 6 categories, en va guanyar 5 d'aquestes 6, a més se'n van dur els premis grossos, diríem, el de millor pel·lícula, millor actriu principal per la Mikey Madison, que per cert hi ha unes imatges que va arrebatar... el guardó, la Demi Moore, que no sabem si ja es veia guanyadora, que optava aquest premi per la substància,
sí.
I la cara, allò que fa en la pantalla, aquell catge 4 amb les 4 nominades...
Se li va quedar la cara com la substància.
Li va quedar la cara congelada, una mica. No sé si potser ja es veia amb l'Òscar a casa...
Però és normal.
Però és normal, tothom vol guanyar. I tant. I se'l va endur la Mikey Madison, que anà, aquesta pel·lícula es posa a la pell d'una treballadora sexual que viu un fals conte de fades, per dir-ho d'alguna manera. De fet, a més d'aquests dos guardons, la cinta també va estar guardonada amb les estatuetes de millor direcció, guió original i edició. I per qui encara no ho sàpiga, que jo crec que tothom que més o menys agrada el cinema, però sempre, com que la vida va molt ràpid, ens podem despistar, Anora explica la història d'una jove treballadora sexual de Brooklyn, que té l'oportunitat de viure una història pròpia, podríem dir, de la Ventafocs, quan es casa així una mica per casualitat, impulsivament, sí, amb el fill superjove d'un oligarca rus, però clar, quan els pares de la criatura des de Rússia se n'adonen i veuen que s'ha casat, doncs us podeu imaginar que aquest conte de fades no acaba de tenir el final...
Home, que s'ha casat i amb qui s'ha casat.
El final feliç, clar.
No?
Sí.
Des de Rússia con amor?
Des de Rússia con amor. Més val que ens mirem al mirall abans de jutjar els altres també, no? Però vaja, bé, jo he vist la peli. Jo us diré que està bé ara. Si en un any no hi ha res millor, potser...
Vaja, que no,
potser no ha sigut no la millor collita. Sí, home, però per endur-se tants guardons... Bueno, no, jo crec que no és aquella pel·lícula que recordarem tota la vida. No? Que passarà una mica així a l'oblit. De fet, a mi el que més m'agrada és un personatge secundari que trobo que ho fa...
Sí?
Que ho fa brutal, sí. Dit això...
Dit això, Dimitar, ens has d'explicar quines són les teves propostes per aquest cap de setmana.
Ja que ploure.
Per on... Sí,
no,
sí, 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 fa pinta que ens quedarem al sofà. O sigui que... Re, a què ens convides?
No estic segur, perquè ni la sèrie ni les pel·lícules, les dues pel·lícules, tenen premis.
No tenen premis. Escolta, no cal.
No tenen premis. Tenen molts fans, però...
Sí.
Sí. La veritat és que tenen molts fans,
són
però...
Populars. Són populars.
Són populars, sí. Mm. Però no, ni les dues pel·lícules ni les dues temporades de la sèrie tenen... Sí. Tenen premis. Però, sí, tenen molts fans. La sèrie és anomenada simplement Richard, basada en el personatge principal dels llibres de l'escriptor Lee Child. La tercera temporada es va estrenar el 20 de febrer i a la plataforma Amazon Prime Video i s'allargarà fins al 27 de març. La sèrie ja va captar molts fans amb la seva primera temporada, que es va emetre al 2022. I per explicar per què les dues pel·lícules protagonitzades per Tom Cruise no han acabat de funcionar així, hem de mirar la descripció del personatge principal. Als llibres, Jack Reacher es descriu com un home que fa 1,95 m d'alçada, amb músculs enormes i força física. De fet, és tan impressionant que quan camina per una vorera, la majoria de la gent prefereix canviar de vorera per si de cas.
Ja.
Us encaixa aquest perfil amb el de Tom Cruise?
No, perquè és baixet, Tom Cruise.
És poca cosa, és per dir-ho, no? A nivell físic. Ho vam mirar amb el Dimitar. Fèieu 70, oi, si no m'equivoco, el Tom Cruise?
Sí, 70, sí.
Es veu poqueta cosa.
El noi està musculat i fibrat, però no són aquests músculs com molt voluminosos com Dwayne Johnson o altres actors que no ens venen més al cap quan pensem en la descripció que ens feia el Dimitar del...
O sigui que no és creïble. No és creïble.
Doncs bé, però l'actor Alan Richson, que interpreta Richard a la sèrie, s'adapta molt millor en aquesta descripció. Però què és el més important de la tercera temporada? Per primera vegada, Richard es troba un enemic que és més gran, més alt i més fort físicament que ell. Recordeu la descripció del mateix Richard? Ara imagineu-vos com és el seu enemic.
Pues algú que s'ha pres anabolitzants, no? O que ha anat molt al gimnàs.
2,20 m.
Déu-n'hi-do.
O sigui, no necessita una vorera, necessita el carrer.
Potser
sí,
el rancer.
Sí.
Serà el Jack Richard que canviarà de vorera quan se'l trobi.
Sí. La història de la nova temporada es basa en la novel·la Ajusta de Cuentas. Allà, el personatge principal intenta rescatar un agent encobert de la Drug Enforcement Administration, o DEA, en Estats Units, però es veu embolissat en una conspiració massiva. El problema és que al centre d'aquesta conspiració hi ha una persona del passat de Richard que creia morta. Ara tots dos hauran d'ajustar comptes.
Un mort molt viu.
Sí, no, ara m'ha recordat la pel·lícula que parlaves abans, tu.
Mira, exacte, sí.
Com a algú que ha llegit tots els llibres de Jack Reacher, he de dir que les dues primeres temporades, així com els episodis de la tercera que s'han emès fins ara, no deceben.
Recomanable, doncs.
Sí, sí, clar. Si hi ha un exemple d'una bona adaptació de llibres, aquest és un dels millors.
Sí. Mira, sí. No sempre passa, eh? Quan les persones llegeixen el llibre després ho veuen a...
Home, és difícil,
a la gran
eh?
Pantalla. És... Sí, és que no hi cap tot.
Sí,
no?
És difícil i comporta grans riscos, perquè sempre hi ha...
La comparació.
El perill que lectors i aficionats estiguin insatisfets amb la manera com s'explica la història o amb els actors que interpreten els papers dels personatges més estimats.
Sí, sí, està clar.
De fet, això és que va passar amb les dues pel·lícules de Jack Reacher. En aquestes, el paper principal el va interpretar Tom Cruise, que, malgrat el seu enorme talent per fer papers d'acció, va resultar ser una opció poc adequada. Fa unes setmanes, el mateix escriptor Lee Child va admetre en una entrevista al diari britànic The Independent que justament triar Tom Cruise com a protagonista per a les pel·lícules va ser un error.
Potser no hi era, no, ell, en el càsting per triar el protagonista?
Era.
O potser sí i... Potser van triar un actor com conegut per donar-li un impuls a la pel·lícula i al final
clar,
no...
Sí, crec que sí.
No acaba de funcionar, no?
Sí, crec que sí. I segons Child, la mida de Reacher és fonamental per a la història.
Dwayne
sí,
Johnson.
La mida sí. Importa, no?
Aquí sí.
Sí, sí, aquí sí. Cito textualment del Child, això és un component de tota la seva aproximació al món i de l'aproximació del món a ell. Reacher és enorme, implacable i aterridor, i amb totes les seves capacitats. Tom Cruise no és enorme ni fa por.
Què va? Bueno, depèn quan parla de cienciologia i així potser sí que fa por, però
sí,
no pel seu aspecte.
A la vida real. A
sí,
la vida real.
Sí.
Sí, segons l'escriptor, però hi ha una altra raó per la qual l'interès per la sèrie Reacher ha sigut més gran en comparació amb les dues pel·lícules, i és que les plataformes i les sèries ofereixen una millor oportunitat per a l'adaptació de les novel·les.
Sí.
L'inconvenient dels llargmetratges és que tenen un temps de pantalla limitat, cosa que sovint requereix eliminar elements importants de la història. Les dues pel·lícules amb Tom Cruise van arribar ara a la gran pantalla al 2012 i 2016, i tot i que no van ser fracassos de taquilla, no va aconseguir l'èxit que té la sèrie avui dia. Acabo amb la bona notícia que, a més de la tercera temporada actual, la plataforma ja ha anunciat que la sèrie en tindrà una altra.
Molt bé, o sigui...
El Dimitar està content
sèrie,
perquè li agrada,
sí,
no?
Sí, sí. Molt content.
Jo me la posaré, va. Me la poso a la llista de sèries pendents, d'aquestes per passar l'estona, no?
Sí.
Jo no tinc Amazon.
És que no es pot tenir
mala,
tot.
Me l'estalvio, no. Però no, està bé, perquè parlem d'una mateixa història que plantejada com a pel·lícula o plantejada com a sèrie, doncs dona diferents resultats i d'aquesta adaptació.
I del càsting, no?
De la
també,
literatura. Sí, i tant. No, però està bé que reconegui que doncs, va ser un error. Tu ho fas amb unes intencions i de vegades no l'encertes. Doncs no passa res, s'han equivocat i ja està, s'ha acabat. I s'ha acabat també la secció. Dimitar, fins a la propera. Que vagi molt bé el cap de setmana.
Sí, que vagi molt bé.
Alba,
igualment.
Gràcies, que
bon
vagi
cap de
bé
setmana,
el cap de setmana.
Passat o no per aigua.
Sí, senyora. Vinga, fins després, adeu-siau.
Adéu.
L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salut.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. www.cugat.cat.
Frenskis Sant Cugat patrocina aquest espai.
Agrada aquest tram final del Faves Comptades, és divendres, l'esperit revifa perquè a les portes del cap de setmana doncs ens preparem. I com ens preparem? Doncs repassant l'actualitat rosa, allò que trobarem a les revistes o que escoltem en aquesta tertúlia amb l'Eva Garrido i la Cuca Fernández. Què tal, noies? Com esteu?
Bon dia, Carme.
A més, avui és un divendres especial perquè ja tenim el resultat de la primera convocatòria del concurs de French Kiss, que, bueno, doncs...
Visca!
Ho recordo una cosa, per a tots aquells que vulgueu participar. Aquest concurs el convocarem cada últim divendres de mes. Tindreu, doncs, uns dies per participar, per respondre. Això no és un trivial, és bastant més fàcil. Només haureu d'entrar a la web de Cugat.cat, d'anar, doncs, a aquell espai on trobareu, doncs, l'anunci de French Kiss, del concurs, i entreu, deixeu les vostres dades, responeu a la pregunta que
una pregunta molt
que us
fàcil.
Farem. És molt
i
fàcil.
I res, ja està,
la manera està. La pregunta d'aquesta setmana, o d'aquest mes, és: digues una cosa que ens relaxi profundament.
Facilíssim.
Pues sí, perquè...
Tothom tenim alguna cosa que ens relaxi.
I tant, però hi ha moltes coses en comú, O sigui, hi ha moltes respostes que han estat unànims. Entre elles, un massatge. Un massatge relax.
Cansable, gent,
i tant. Però mira, hem triat algunes de les respostes que ens han donat els participants en aquesta primera edició del concurs. Per exemple, la Marta Orero ens ha dit que el so de l'aigua del mar.
És estic d'acord. Jo també,
A mi m'agrada aquesta. Sí. El Ricard Soler ens ha dit que cuidar el jardí. També li relaxa.
Hi ha gent que li agrada molt cuidar l'hort, el jardí, les plantes...
I tant. El contacte amb la natura, no?
Sí, sí.
Un bany calent, això el que ha respost la Vanessa Mena.
Sobretot quan fa fred, ara, com ara.
Un bany calent.
O que plou i entres i aquell al bany i sapiguer que està l'aigua calentona...
I aquesta que diu el Lluís Mauri, arribar a casa i disfrutar del silenci.
Oi, també.
Ah, també.
Sí.
Ai, sí que en sap la gent, no?
Sí que tenen
de silenci també tenim un altre. L'Antònia Ortuño ens ha dit el silenci. És una de les coses que la relaxen. I l'Eva Navarro ens ha dit el bosc.
També la natura, el que dèiem. És que la natura també relaxa, el mar,
aquí
el bosc.
Aquí hi ha una resposta que m'intriga, que és la de la Mònica Vilalta, que diu l'amor propi.
L'amor propi.
I això és molt filosòfic,
perquè tenir cura d'un mateix i cuidar-se... també relaxant, no? El que dèiem, un bany, un massatge, no?
I el Pere Vilalta diu que en rasquin l'esquena.
Ai, sí. Sí,
això dona gust, més que relaxar-te.
I que rasquin el cap,
sí.
També.
Ai, bé, doncs,
quan vas a la perruqueria i et fan aquell massatge al cap...
També.
Ai, que també.
Aquestes són algunes de les respostes, val? Hem tingut una participació en aquesta primera convocatòria de 40 persones.
Un que aplaudiment
per
tots,
no està pas malament.
I totes.
Jo crec que la família l'anirem augmentant, així que la gent vagi descobrint el concurs. I anem a conèixer el guanyador. Li demanarem al nostre tècnic, que el tenim a l'altra banda de la peixera, que ens digui un número. Quin és el teu número favorit entre l'1 i el 40, amb dos inclosos?
Doncs diré el 27, va.
Vinga, a veure, qui és el 27, Carme?
Fem la ruleta, no? Aquesta de... Vinga, vinga, vinga.
Doncs mira, el número 27 correspon a la Cristina Torrents, que ens ha respost a la pregunta dient un massatge d'esquena amb música relaxant.
Molt bé, felicitats,
ideal, eh? Felicitats, Cristina.
Doncs llavors el gaudirà molt, el regal.
Escolta'm, perquè no la convidem la setmana que ve a la Cristina que vingui i ens fem aquí una mica que ens digui
sí,
alguna cosa, no? O fem una foto o alguna cosa, alguna
doncs
coseta.
Doncs que vingui la convidem a repassar l'actualitat de la premsa rosa.
Clar. No? Cristina, estàs convidadíssima, eh?
Sí?
Sí, sí, sí.
Molt bé, doncs li farem saber la notícia a la Cristina Torrents si s'ha perdut aquest moment i ella ha estat la guanyadora d'aquest primer concurs French Kids que us convocarem cada últim divendres de mes en aquest espai de la Tertúlia Rosa. Dit això...
Som-hi, no?
Sí, entrem en matèria.
Vinga, arrenquem i arrenquem més que amb Tertúlia Rosa amb aquells temes que estan entre la Tertúlia Rosa i la Crònica Negra perquè aquesta setmana la jutgessa de Martorell reobria el cas de la investigació del propietari de l'Imperi de Mango, l'Isaac Andic.
Ah, sí, és veritat.
Que interessant llavors... aquest cas i que em recorda aquests casos del caso, no
sí.
Millor dit, no?
Sí, sí, sí.
Valga la redundància.
És que això la gent... Clar, té tots els ingredients. Entre que la gent li agrada molt això dels crims i de fer de detectiu investigador. I a més té aquests ingredients de l'hereu d'un imperi, un imperi de la moda, una situació,
madastra.
Unes coses i tal. Doncs clar, la gent desperta molt interès aquest tema, però què ha passat? Anem a pams. Els Mossos investigaven doncs, la mort d'Isaac Andic, que es va tancar el cas dient que era un accident, però què passa? Doncs que els Mossos han continuat investigant i a vegades hi ha diligències que no entren en aquell moment que es va tancar el cas, llavors perquè tornin entre aquestes diligències la jutgessa decideix reobrir perquè entrin. Mm-hmm. Però què passa? Els Mossos també estan investigant i molt algunes incongruències en la declaració del fill d'Isaac Andic. Però que quedi clar, en cap cas està imputat, està en qualitat de testimoni. Val? D'acord.
Això, veurem, perquè, i aquestes incongruències que comentaves,
sí.
Eva,
sí, sí.
Són sobretot unes que ell va dir que no havia pres fotografies, que hi ha fotografies, també va dir que el cotxe el tenia aparcat en un lloc i el tenia en un altre, o sigui que diferents temes que la policia pues, està investigant.
I això. I de moment ho tenim aquí, es continua investigant.
Queda obert i, per tant, continuarem parlant del tema, no?
Sí, i tant. Canviem totalment de qüestió perquè diumenge es va celebrar la gran nit dels Oscars i, precisament, la revista Hola ha dedicat la publicació d'aquesta setmana a aquesta gala tan glamurosa. I nosaltres, per no allargar-nos, doncs
això
anirem al gra.
A mi em va semblar una mica ja...
Sí?
No sé...
D'estar per casa.
Penso que està agafant més glamour ja els Goya que els Oscars. No sé, ja estem allà al nivell, eh? A mi aquesta edició no és que m'agradés del tot. Pel glamour, parlo.
No estic d'acord, Cuca. Trobo que sí que té molt glamour els Oscars, més que els Goya. A mi em sap greu, però, per exemple, els
però
premis...
Però perquè són d'allà.
No, sí. Però sí que és veritat, per exemple, jo veig a Europa uns premis César són més coneguts que uns premis Goya. Saps? Els de l'Acadèmia Francesa.
Home,
César.
Jo diria que també porten més edicions, no?
Sí. Fent... Clar, llavors jo crec que aquí...
És que nosaltres sempre anem per
és
darrere.
És que ens infravalorem. Per això jo penso que hem de començar a reivindicar el nostre glamour, també.
Sí, és veritat. No? Sembla que també convida les estrelles internacionals que vinguin als Goya, sembla que els hagis d'arrencar
com les cebes.
Una ceba.
I que ens estiguin fent un favor.
Sí.
No, que no fem cap favor. O sigui, nosaltres aquí reivindicant cinema espanyol, cinema català
també.
Hala.
I tant. Doncs va, anem al gra amb les convidades de casa nostra. Teníem a Paz Vega, que va ser una de les primeres en arribar a la gala. Anava guapíssima. Amb un disseny de Roberto Diz, molt elegant, un dels més valorats entre les persones especialistes en moda. Després Penélope Cruz, de Chanel, com sempre, perquè ella és imatge d'aquesta marca. També teníem Carla Sofia Gascón, que era la més esperada, però no va passar.
Que silenciada. O sigui, per la catifa. Això, a mi aquest tema em sembla... bueno, no té nom.
Et va saber greu.
A mi em sap molt greu per aquesta noia. Que no la deixessin passar ni per la catifa vermella.
Potser no va voler ella, eh?
No la van deixar o no?
Jo crec que està molt silenciada. La productora li ha tallat les ales.
Però va fer declaracions ella, no?, després de la gala, em sembla, o no?
No em sona, gens, Carme.
No. El que va fer declaracions d'ella sobre ella va ser el presentador, que va fer alguna...
Algun acudit li va caure.
I jo crec que hi ha hagut alguna resposta per part d'ella. Em sona, no ho sé, ara
crec que el que et vols referir, i crec que era un perfil fals d'X, d'aquests que es fan passar per la persona famosa i diu qualsevol bajanada. Alguna cosa sentit anar així.
I sí que van sortir moltes imatges d'ella. O sigui, feien així com una mica de guinyo, sí, de que estava. Sí. Però sí, a mi em sembla que amb aquest tema hem semblat tots, sobretot el que és el món del cinema, molt inquisitori, no?
O sigui, la gent, que no se li ha perdonat.
No, la gent té dret a penedir-se i a que les coses... i a demanar perdó i que les coses tornin al seu lloc.
Sí, i de fet...
l'estan acribillant d'una manera que no sé.
De fet, la indústria, molts actors, per exemple, a la gala dels Goya era una de les preguntes que més es feia als actors. Què en penses de tota aquesta polèmica, Carla Sofia Gascón? I molts actors, és que la defensaven, deien, sí, és que a mi potser si em traguessin coses que he dit en el passat, és que potser... És que vull dir que tots tindríem coses per les quals callar, no? I la banda
som esclaus de les nostres paraules,
a més,
no?
Sí, la mateixa pel·lícula que protagonitza Emilia Pérez, hi ha una cançó que es diu Perdóname. O sigui que podríem fer referència, mira, en aquesta part de la banda sonora per acabar perdonant a la Carla Sofia, no?
Perdóna-me.
Quins noms més hem de destacar?
A Rosalía i Úrsula Corberó, que en aquest cas no és que fossin convidades a la gala dels Oscars, sinó en aquesta tradicional gala festa que fa Vanity Fair, que és on passen més celebritats de televisió, sèries, moda, influència...
La part xula.
La part que ens agrada està a nosaltres.
Diguem-ho així.
No ens agrada un sarau a nosaltres, mare de Déu.
Doncs mira, Rosalía anava amb un vestit blanc de gasa i tul d'una dissenyadora turca, que es diu, a veure, perquè el nom és Dilara Findikoglu.
Està bé, ho has dit bé.
I Úrsula Corberó hi va anar amb un vestit d'alta costura d'Armani, molt bonic, amb uns lluentons incrustats, molta transparència, però d'aquesta transparència que no veus res, perquè està molt ben posada i tot allò.
Molt
hem de dir que han guanyat molt tots els vestits, hi havia molta gamma de metal·litzats, i brilli-brilli.
I blancs, i negres...
No sé, jo no sé si és que aquest any s'han posat d'acord, però hi havia molta...
Són tendències, la moda és així.
Estan molt unificades totes,
sí.
Sí. La que podríem comentar és la Halle Berry, que va repetir vestit després de 23 anys d'haver guanyat el seu Oscar. Llavors, clar, que et capiga el mateix vestit
té
després de 23 anys... És que...
La veritat és que sí.
Com diria aquell, un aplaus.
Sí.
Un aplaus.
La veritat és que sí.
A part,
sí.
Que ha guanyat, perquè jo la vaig trobar
molt més guapa.
I, o sigui, que la maduresa...
Ha madurat bé.
Hem de reivindicar.
Això ens passa a molta gent.
Ha madurat bé o s'ha operat molt bé? Perquè això també
és veritat. Tenim una mica de confiança que les dones som com el vi.
A veure, no li cauen els llavis.
Ni
les parpelles.
No li cau res.
Jo sempre penso, quan la gent té diners, quan les dones tenen diners, és molt fàcil envellir, també. Va, i un últim apunt sobre Rosalía, que és que la cantant ha perdut una batalla legal contra una firma de joies búlgara que es diu Rosalía.
Sí.
Val? Llavors, ella el que volia era que la marca deixés d'utilitzar aquest nom perquè deia que era el seu nom, però modificat, i el que ha dit el Tribunal Europeu de Justícia és que no, que la marca pot continuar fent servir aquest nom perquè ven joies a Europa amb aquest nom.
I abans que estigués ella, no? Potser, o sigui que al final...
Possiblement.
Tot s'ha de dir.
No, i que Rosalía i Rosalía, a veure, diferent que es diguessin Rosalía, però és que, vull dir... Que ho ha perdut.
Res.
Vaja.
Oh, una altra cosa.
Rosalía compra les joies a Rosalía i així fareu ja un tàndem.
Sí, clar, i es tanca el cercle.
Genereu sinergia, home.
Ideal. Va, ens n'anem ara amb una famosa de casa nostra, l'Aitana, perquè tot just fa una setmana s'estrenava el seu documental Metamorfosis a Netflix i des d'aleshores no han parat de ploure crítiques, sobretot al seu pare, el Cosme Ocaña. Per què? Doncs bé, a les xarxes s'han viralitzat alguns moments del documental on es veu una actitud del pare d'Aitana que, com ho diríem, més que una mentalitat de pare, és una mentalitat com empresarial. Clar, també cal tenir en compte
la pasta,
que aquest home està dins de l'equip d'Aitana i treballa amb l'Aitana. I llavors, escoltem ara un dels fragments que precisament s'ha viralitzat més. Com que no s'escolta gaire bé, us expliquem ràpidament què diu, eh? Aitana presenta els seus pares, que els té en videotrucada, els presenta una cançó que ella diu que es diu Espectacular. I el pare li contesta: aún no he escuchado ninguna canción que sea la re hostia. Com dient-li, encara no has fet cap hit, ¿vale? Escoltem-ho.
Se llama Espectacular.
A ver si vienes con 14 canciones que rompa.
Sí, 14. En 5 días 14. Súper bien calculado.
No,